Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimarts, és 23 de maig, el dia en què novament ens despertem amb aquella sensació de por i de ràbia. 22 morts és el balanç a aquesta hora després de l'atac a Manchester. Gent jove que acabava de gaudir d'un concert, gent de tota mena, de totes creences, races i idees, i una vegada més ataquen al moll de l'os, a la nostra llibertat, al nostre dia a dia, sense importar què penses, què defenses o per què lluites. Probablement ni ells mateixos saben del cert per què van posar aquella bomba ahir a la nit. Només hi ha una rancúnia horrible i des d'aquí no ho aconseguim entendre. La nostra solidaritat, per tant, amb les víctimes una vegada més i sempre. Com cada dia hi hem de posar una mica de música tot plegat, avui fa anys Mònica Naranjo i això es diu Insensatez.
Tan descorazonado. Merece ser amado.
Avui al programa repassarem tota l'actualitat. Vindrà també la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giné parlarem de l'anisakis. Tindrem recepta de la mà del Carles Juncosa del Set de Tu i a més a partir de la una ens acompanyaran una vegada més els advocats de Curto López. Amb ells parlarem avui d'accidents de trànsit. Tindrem també molts més temes, música a cau d'orella i recordin que esperem les seves propostes i opinions a través del Twitter del programa @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5 al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Són les 12 i 23, obrim el bloc informatiu a Mària de Serveis, anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Pol Corredoira, bon dia.
Bon dia, avui dimarts a Tarragona tenim cel poc ennuvolat i unes temperatures sense grans canvis, però sí que pugen una miqueta al litoral. Tenim avui 26 graus a Tarragona capital, 27 al Vendrell, 28 a Gandesa, 29 a Reus i 31 a Tortosa. El vent bufa fluix, variable, amb brises. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria. Atenció a la notícia que llegim avui al periòdico. Detinguda l'excuidadora d'una escola bressol del Morell per presumpte maltractament infantil. La dona té 32 anys. També s'està investigant l'alcalde, Pere Guinovart, l'exregidora d'ensenyament, la directora del centre i el marit de la cuidadora, Rut Guerrero.
Segons explica el diari, la dona havia estat a càrrec de l'escola bressol del Morell durant almenys 7 cursos. Avui hauria de passar a disposició judicial després de ser arrestada per presumpte maltractament infantil. De moment, es coneixen els casos d'un menor amb la clavícula trencada, un altre amb un ull morat i un nen amb asma, a qui no se li hauria donat l'inhalador que necessitava. També s'han denunciat vexacions físiques i psicològiques davant les preguntes dels pares. Sempre deia que s'havien produït caigudes al pati mentre els menors jugaven. La van acomiadar el 2016, però fins ara no s'han conegut els fets arran d'una denúncia. En el moment del seu comiat, ella mateixa va denunciar l'Ajuntament per acomiadament improcedent. El jutjat que investiga el cas ha imputat també el marit de la cuidadora, la directora de la guarderia, l'exregidora d'ensenyament i l'alcalde, Pere Guinovart.
I encara en successos, presó provisional per a 3 detinguts en l'operació antidroga de dijous passat a Tarragona.
Del total de 20 persones detingudes en l'operatiu dels Mossos d'Esquadra, només 10 van acabar passant a disposició judicial. Així, a banda dels detinguts que han ingressat a la presó, els altres 7 han quedat en llibertat provisional amb l'obligació de compareixer periòdicament davant el jutge. A 3 d'ells, a més, se'ls ha retirat el passaport i no poden sortir del país. La causa, que continua sota secret de sumari, està oberta per vendre el detall de cocaïna i marihuana, receptació, blanqueig i pertinença a organització criminal.
En surt aquesta nit, aquesta matinada, de fet, a la central nuclear d'Ascó per un incendi. L'incident no ha suposat cap risc radiològic per als treballadors ni per a la ciutadania de l'entorn, i de matinada s'ha recuperat ja el subministrament elèctric després de l'aturada.
El curtcircuit per caiguda d'aigua sobre els interruptors d'una barra d'alimentació elèctrica normal durant els treballs de recàrrega en l'edifici de turbina ha causat fum abundant que, en primer moment, ha fet suposar que s'havia ocasionat un incendi sense risc d'emissió radioactiva. S'han provocat els nivells de radiació ambiental, s'han comprovat, s'han recollit també de forma contínua les estacions de la xarxa de vigilància, sense que s'hagin observat variacions dels nivells normals. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que en cap moment hi ha hagut perill, i ho ha dit avui a Catalunya Ràdio.
L'incident ha estat absolutament controlat i no ha tingut cap conseqüència. En cap moment hi ha hagut perill, ni per les persones, ni de contaminació radiològica de cap mena. De fet, aprofito per explicar que això s'ha produït a la central d'Ascó 1, sí, que en aquest moment està parada perquè estan en el mes de recàrrega.
I notícia econòmica avui és que la recuperació no arriba a Tarragona, no s'ha superat la crisi i el descens de l'atur es manté per sota de la mitjana de la resta de l'Estat. Ho diu un informe elaborat per les cambres de comerç del territori.
Segons l'informe elaborat per les cambres de comerç, la situació econòmica al camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre és estable, però la recuperació no s'ha consolidat. Es registra una lleugera millora en l'activitat empresarial i el comerç exterior, però l'atur continua sent l'escull. En els tres primers mesos de 2017 s'ha situat al 19%, mentre la mitjana a l'Estat és del 18% i a Catalunya del 15%.
I més coses, Valls i Montblanc reclamen més celeritat en les obres del túnel del Coll de l'Illa a l'A27.
Fa uns dies es van reprendre les obres de construcció del tram del túnel del Coll de l'Illa. És el més complex i costós de la nova autovia de Tarragona, Montblanc. Si bé els dos municipis afectats es congratulen de la represa, i més en una infraestructura que en aquesta zona ha estat encallada i aturada durant més de 16 anys, el ritme de les obres no els satisfà. Els ajuntaments insisteixen que les empreses del territori tenen plans de creixement, però estan a l'expectativa de la posada en marxa d'un tram que no es preveu acabar fins al 2020. Escoltem l'alcalde de Valls, Albert Batet, i l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Cal que això doncs, es materialitzi. I sabem que l'Estat hi ha posat recursos, hi ha el projecte fet, i que hi ha els dos túnels preparats, però, sens dubte, la velocitat en què es treballa no és satisfactòria.
Que ja tindria que estar acabat, que diuen els pressupostos que s'acabarà el 2020 i que podrien esforçar-se una mica més amb els treballs del que estan fent fins al moment. Tenim que anar empenyent.
Encara en infraestructures, diputats i activistes viatjaran a Castelló en l'Euromet per reclamar que els ebrencs puguin fer-hi trajectes cap al sud. La plataforma Trens Dignes denuncia que el servei, tot i fer parada a l'aldea, no permet als usuaris comprar bitllets per anar a Castelló o València.
Desplaçar-se des de l'estació central de les Terres de l'Ebre amb aquest comboi cap a Castelló, València o Alacant requereix comprar un bitllet des de Tarragona i confiar en la bona voluntat del revisor a l'hora d'intentar accedir al tren per ocupar una plaça assignada des d'una altra estació. Per la plataforma Trens Dignes no és una qüestió comercial, sinó política, ho ha dit el seu portaveu, Josep Casado.
Aquestes terres volen que aquest tren pugui agafar gent del territori per emportar-se-la cap al País Valencià. Simplement és això. Insisteixo, a preus normals, a preus sense bonificació. Ara depèn de la voluntat del revisor corresponent, de si deixar pujar o no, però a més ho tens que fer un bitllet des de Tarragona a Castelló, en cas que te deixin anar. Això no té sentit. És dir, una cosa que és estranyíssima. És que només té un sentit de criteri polític, perquè ni comercial. Si puja gent, és negoci.
El viatge de protesta serà el proper 7 de juny.
I més qüestions. El jutjat ha desestimat la petició dels veïns d'anul·lar l'enderroc dels apartaments afectats pel cas Turop a Alcanar.
També apunta que no es poden derruir fins que l'Ajuntament no garanteixi que es pot fer efectiva la indemnització de tots els propietaris. Els veïns havien adduït que havien patit indefensió al llarg del procés judicial perquè no se'ls va donar la possibilitat de compareixer des d'un primer moment. Segons ha explicat l'advocat d'una vintena de propietaris, Llorenç Cortadella, el jutjat ha apuntat que no es poden enderrocar els apartaments fins que l'Ajuntament l'Ajuntament no hagi garantit que té a punt la indemnització de tots els propietaris, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Que és que no es pot enderrocar res, per molt que hi hagi donat l'ordre que continuï l'enderroc, però l'enderroc efectiu no es pot produir fins que l'Ajuntament no hagi garantit que la indemnització de tots els propietaris la té a punt, diguem. Fins que no s'hagi quantificat i hagi garantit que tots els propietaris cobraran abans de que s'enderroqui l'edifici.
Els afectats han de decidir ara si presenten un recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o si s'asseuen a negociar amb l'Ajuntament per la indemnització.
Estàs informat.
Arribem al punt de dos quarts. Prop d'un centenar de projeccions de 12 països estrenaran a Tortosa el Festival de Cinema Terres Catalunya.
Entre les propostes que competiran a la categoria de documentals hi ha el Premiat Priorat i treballs sobre la cuina de la Salicorneana del Delta de l'Ebre, el Paradís Maia de Cozumel o el Parc Natural de Vatsanokul a Islàndia. La primera edició del certamen especialitzat en pel·lícules que difonen i promocionen destinacions turístiques es fa a Tortosa del 31 de maig al 3 de juny. Des de l'organització del certamen, Santeva i de Pérez, s'espera que el festival també contribueixi a ajudar a dinamitzar la indústria audiovisual a les Terres de l'Ebre.
Produccions de molta qualitat que també venen de les Terres de l'Ebre, és algo que també ens fa molt contents. Això, jo crec que este festival pot ajudar a dinamitzar la indústria audiovisual de les nostres terres i és algo que com a empresa d'aquí doncs, ens fa molt feliç contribuir també a este fet, no?
Les projeccions es faran a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, coincidint amb el festival, es celebrarà a Tortosa durant dos dies el Congrés Terres Lab sobre paisatges, turisme i ciència.
I sí, la tos m'ho permet, repassarem els diaris, comencem pel de Tarragona.
Sí, t'ho permetrà. El titular és per l'ultimàtum de Puigdemont per pactar el referèndum i la imatge és per la tragèdia a Manchester, per cert, que recull les primeres paraules del nou entrenador del Nàstic.
Anem al Reus Digital.
Obren vermuts Rofes de fàbrica de vins i vermuts a restaurant a Mancant i que un veí de Reus implicat en l'assalt de la benzinera a Lleida.
Passem també pel del camp.cat.
Encapçalera que la detenció de l'excuidadora d'una guarderia del Morell per maltractar tractament infantil, com dèiem, i que el Teatre Metropol tancarà després de l'estiu per una rehabilitació.
I finalment, avui el diari més.
Destaca que els empresaris del Pla de la Budellera recorren l'informe d'urbanisme i sí, també les paraules de Nano Ribas, el nou entrenador grana, que ha vingut per salvar el Nàstic, diu.
Molt bé, doncs esperem que ho aconsegueixi, evidentment. Arribem a les 12:33, ens aturem només un minut per la publicitat i continuem amb més coses. Bé, la Dara Giné, no s'ho perdin.
La ciència mueve el mundo y el mundo de la ciencia se mueve en la tarde de COPE. No te pierdas las soluciones científicas que nos adelantan un futuro lleno de tecnología, innovación y mejoras para ti y los tuyos. Con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. El mundo de la ciencia en la tarde de COPE. Repsol. Inventemos el futuro.
Duermas como duermas, en El Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en El Corte Inglés. Especialistas en descanso.
¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un cable? La Razón te regala el nuevo sistema de planchado profesional sin cable. Hemos mejorado lo inmejorable. Con total libertad de movimientos, potente y ligera como ninguna. Y es gratis. Este sábado con La Razón.
Vinga, continuem el programa amb més coses. Sabem que els dimarts cap a aquesta hora ens toca consulta, no? Ens toca passar consulta amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Dara, bon dia.
Hola, bon dia.
És una consulta d'aquestes sí. que no es fan allò colla amunt, eh?
Totalment.
Ens ho passem bé.
Sí.
Ens ho passem bé. Com sempre, estem obertes a temes, a preguntes, a dubtes, a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona, o també al correu, tarragona@cope.es. I a Dara, una de les paraules que han sortit diverses vegades en les consultes que ens fa la gent és anisakis.
Sí,
i avui anisakis... per fi parlem d'aquest tema.
Sí, anem a parlar d'anisakis. Me recordo ja fa un temps, ma mare tenia allà el congelador peixos i estava horroritzada per m'obre el congelador i em diu, ai filla, mira, i m'obre el peix i era bacallà,
sí.
I estava ple, ple, ple. I diu, oh, és que l'hauré de tirar. I dic, home, no, ja estaran morts perquè estava congelat, ara en parlarem, no? Però congelats ja moren. Però, clar, no, feia, era fastigosillo.
I no fa goig, no fa goig. Perquè, clar, l'anisakis és un cuquet.
I no pots, reclamar, eh, el peixeter. Ah, no, clar, clar. La llei, això, no diu res.
Evidentment. L'anisakis és un cuc?
Sí, és un cuc.
És un cuc?
És un cuquet super, super petit, eh? Uh-huh. Costa a vegades de veure si sí. Tenim una mica de problemes de visió de prop, perquè és que és com a blanquet i transparentós. Uh-huh. Llavors, sí, costa de veure. A veure, si el peix, per exemple, en seitons o, per exemple, en sardinetes, que també en porten les sardines i tenen la carn una mica més fosca, costa menys de veure, perquè fa contrast. No? Però si el peix és blanc com clar, una gallineta un lluç, no? Sí, llavors allí costa bastant de veure. Eh?
Perquè anisakis en tenen tots els peixos, a d'ara? O no?
Els d'aigua salada, els del mar, principalment. Però aquí hi ha alguns que mengin menys. Eh?
Exacte, quins són els que en tenen més?
Doncs mira, com hem dit, la sardina, el seitó, el lluç... inclús la dorada, el bacallà, clar, tots aquests peixos de gran consum.
Clar, és... que sí, són peixos sí. Que estan, evidentment, a la nostra dieta i més aquí en aquesta zona.
Etcètera.
I aquest cuc, diguéssim, es concentra a la zona del cap?
No, no. De fet, aquest cuquet, l'anisaki, viu en el fetge dels peixos. Ah. ¿Vale? Peixos que mengen crustacis en el mar, pues una gambeta o no sé què, ja porten aquest cuquet en un estadi menys avançat de la larva, i quan se'l mengen, la larva diu, oh, quin huésped més bo, pues venga, em vaig a reproduir. Llavors se'n va a la zona del fetge, que pot portar problemes en el peixet, evidentment, no? I viu en el fetge, i viu a la part intestinal del peix. El problema és que quan el peix el pesquem sí. I el triem fora de l'aigua, i l'anisaki nota, el primer que es fa malbé del peix són les vísceres.
Sí.
Per això molts pescadors, quan pesquen el peix, agafen les vísceres, les arranquen i les tiren, i moltes les tiren al mar. Compte amb aquest detall, ara us explicaré per què. El cas és que si quan el cuc nota que la víscera, que aquest fetge, s'està podrint, entre cometes, als pocs minuts d'haver pescat el peix, l'anisaki el que fa és, me'n vaig al múscul,
sí.
Que és la part que ens mengem després, perquè jo no vull morir. Llavors se'n va al múscul. I en el múscul s'encapsula, es fa una petita càpsula. Clar, ara entenem que aquesta càpsula és super mega resistent. Quan nosaltres ens mengem el peix, ens mengem la càpsula i dintre està la larva. I aquesta càpsula passa pel nostre estómac, no la digerim i se'n va al nostre intestí.
Mm-hmm.
Aquí és quan ens fa la malaltia.
Ah,
és perquè ens mengem aquest múscul amb la capsuleta de l'anisaki dintre.
I la veritat, jo conec, tinc algun cas a prop que ha passat un episodi d'aquests anisakis i és horrorós, realment,
sí.
No? O sigui, què produeix? Sí. Què ens produeix
els
aquest
símptomes cuc? Expliquen que són pareguts inclús a la malaltia de Crohn. Sí. I estem parlant d'una malaltia molt seriosa amb unes conseqüències gastrointestinals molt serioses. Realment, clar, un cop menjat, és una mica fastigosillo en aquestes hores ja del migdia abans de dinar, però...
Fem l'esforç per aprendre.
Sí, per aprendre. Però en el nostre cos es multiplica l'anisaki i el que pot arribar a fer, evidentment, simptomatologia gastrointestinal molt xunga, pues, diarrees, sí. Vòmits i també petites obstruccions intestinals.
Uh-huh.
I aquesta és una de les conseqüències pitjors que hauríem de passar per cirurgia, tot i que hi ha alguns medicaments que també poden anar bé.
Clar, sí que...
O sigui que les conseqüències són importants. Això en gent que no tingui al·lèrgia, perquè hi ha molta gent que és... molta gent. La veritat és que no hi ha números filedignes en això perquè no es coneix, però sí que hi ha persones que són al·lèrgiques en aquest tipus de cuquets
sí.
I també en els anisakis. I menjar un anisaki o en algun lloc hi hagi una petita càpsula o hagi estat un anisaki, li pot provocar una reacció al·lèrgica brutal amb un xoc anafilàctic, inclús.
Clar.
Així que, bueno, els anisakis... Ni que sigui per una infestació del paràsit o perquè sigui per una al·lèrgia o per les dues coses, no està bé.
Clar.
Cal prevenir.
Un dubte que tinc jo, perquè això no sé si és llegenda urbana, una vegada, diguéssim, has tingut, t'han detectat una reacció al·lèrgica
sí.
O un episodi d'aquests produït per l'anisakis, és veritat que ja per sempre això va amb tu? Vull dir, es queda al teu cos aquesta mena de... Bueno, la possibilitat de que tinguis una reacció al·lèrgica si en tornes a menjar?
Sí, perquè les reaccions al·lèrgiques sempre les tenim. O sigui, ja naixem predisposats a que allò ens faci una reacció al·lèrgica. Només falta tenir el contacte amb l'al·lèrgen, en aquest cas seria l'anisaki. Per tant, si una vegada un anisaki t'ha fet una reacció al·lèrgica, és possible que si menges una maduixa amb un cuquet també hi hagi una reacció al·lèrgica, perquè són paràsits similars, no? O tornes a menjar un peix amb anisaki, no et passi una altra vegada, sí.
Vale. Llavors, pregunta essencial. Com combatem l'anisaki?
És que l'anisaki, clar, com t'he dit, que fa la càpsula aquesta, hem de tenir, almenys l'hem de sotmetre en algun procés que sigui que el mati de veritat. Uh-huh. Llavors això és o cuinar-lo.
Cuinar-lo molt?
Cuinar-lo el peix en el forn o a la planxa o fregit, per exemple, a més de 60 graus, 2 minuts com a mínim. Uh-huh. Llavors aquí mates l'anisaki segur.
Sí.
Tot i que te'l mengis, però menjaràs un cos mort i no et farà res, a no ser que tinguis al·lèrgia. I, o si no, si el peix que anem a consumir, perquè el problema està en el peix cru,
sí,
és cru, primer haver-lo congelat. Es congela menys de 20 graus, almenys 48 hores. I així segur que el mates.
Vale.
De fet, a menys de 20 graus, en un parell d'hores ja està mort. Però, per estar segur que els mates a tots, 2 dies el peix congelat. Clar, ma mare tenia els peixos congelats i en prevenció de l'anisakis.
Clar.
Però quan el va descongelar i va veure tots els anisakis morts, igual li van fer fàstic. I em va dir, no me'l menjaré, l'hauré de tirar.
Clar, perquè, per exemple, estic pensant, gent que fa, no sé, boquerons amb vinagre, seitons amb vinagre a casa.
Aquest és el problema. El
seitó
amb vinagre, sí, perquè el vinagre no mata del tot, hauria de passar molt de temps perquè matés l'anisakis. De fet, els seitons amb vinagre, si el seitó tenia anisakis, és potencial. Si no s'ha congelat abans, igual que el sushi.
Mm-hmm. Per tant, si en fem a casa, congelem-ho abans de fer-ho.
Totalment,
perquè
si
ho comprem fresc, no passa res, però ho congelem i ja està, estarà bo.
De fet, els restaurants estan obligats.
Aquí vaig, que tampoc hem de patir per això, no?
Sí, estan obligats i fan bones pràctiques en la cuina que el peix hagi estat congelat previ al consum en cru,
clar,
per si de cas.
I ara, si algú ens està escoltant i diu, clar, jo vaig a comprar amb tota la tranquil·litat a la peixateria de confiança el bacallà, cap problema, jo el faig a la planxa, clar, si m'agrada poc fet, doncs millor
problema,
congelar-lo
abans.
Problema,
sí, totalment. Millor congelar-lo abans. Mm. Val a dir que el bacallà salat també ja està mort. Si el bacallà ha estat salat durant uns dies, o sigui, el percentatge de sal ha de ser molt elevat, que normalment ja són molt elevats, que tothom sap lo salat que és el bacallà salat, però a més ha d'haver estat unes quantes setmanes amb el procés aquest de salat.
Mm. Per tant, tu ens recomanaries que, a no ser que el fem força, o al forn, o que si, que si el fem al forn, evidentment no hi ha problema, no? Si
claro,
el fem a la planxa,
perquè està a 80 graus, vinga.
Exacte, si el fem a la planxa i ens agrada tirar a poc fet, millor congelar prèviament,
encara
que el comprem fresc, avui al mercat de Tarragona.
Exactament, o comprem una mica de salmó per fer, congelem-lo i així ens assegurem que estem menjant el paràsit inocu totalment.
Clar.
És recomanable.
Per tant, ara que comença potser també la temporada, comencem a fer aquí més peixet, que si a l'aire lliure, que si no sé què, doncs anem en compte amb això.
És que abans de l'anisakis no se'n parlava gaire, però ara, clar, han augmentat els sushis. Com deia els pescadors, això s'hauria de preguntar a un pescador, perquè ells són els experts en aquest sentit, però sí que hi havia molta mania, no sé si ara o més abans, de treure les vísceres i tirar-les al mar.
Al mar, clar.
Tirant al mar, hi ha peixos que se les menjaran, clar, i es contaminaran d'anisakis, i així se propaga la malaltia, aquest paràsit. I que, a més, han crescut les al·lèrgies i també en l'al·lèrgia anisaki. Per tant, bueno, ara hi ha més boom de parlar-ne i que la gent ha d'estar informada. Mm-hmm.
Sí, jo crec que és bo saber-ho, perquè a més allò, doncs, que si ho veiem, no passa res, no és que el peix estigui dolent, és completament normal, eh?
Sí, no ens hem de dir, no sé què,
no.
Es pot menjar, però que passi això pel congelador o per 60 graus mínim 2 minutets. Mm-hmm.
Perfecte. Doncs, mira, li preguntarem als cuiners que passen per aquí també ells com ho fan, no? Perquè, com diem, a la restauració és obligatori, evidentment, congelar-ho,
no? Sí, és paràsit i això està molt controlat, molt controlat.
Molt bé, doncs, si tenen més preguntes, com sempre, els canals habituals, i si no, se'n van a veure la Dara Giné a la seva consulta, a Bruma Clínic, a parlar de l'Anisakis, del que convingui, al carrer Marquès de Montoliu, 14 de Tarragona. Dara, moltíssimes gràcies, que tinguis bona setmana.
Vosaltres.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Grècia i Roma,
dues grans civilitzacions mediterrànies s'uneixen al 19è Festival Tarragona Viva. Del 15 al 28 de maig, Tarraco Viva, al Festival Romà de Tarragona. Més informació a tarracoviva.com. Tarragona, història viva.
Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Llega a Tarragona la Patrulla Canina. Cachorros en acción. Un espectáculo para los más pequeños de la casa que no os podéis perder el domingo 28 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Tarraco Arena Plaza. Venta de entradas en tap.cat. Cómpralas ya y disfruta de la Patrulla Canina. Única función. No te lo puedes perder. Te esperamos en la Tarraco Arena Plaza.
Herrera en Cope a Tarragona. A Mónica Carrasco.
Un dimarts més toca recepta, ja saben, com cada dimarts, i avui, per tenir-la, hem d'anar fins al set de tu, al carrer Vallroquet, és número 6 de Reus, i tinc aquí el Carles Juncosa. Carles, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ja, amb aquest bon temps, ja venen sempre ganes de sortir, sí, d'anar al set de tu a dinar.
Sempre ve de gust anar al set de tu, i amb el bon temps
sempre,
més encara.
És veritat, això tens tota la raó. Ho preguntava fa uns dies al Joan Urgellés, que també ve per aquí sovint, i deia, no sé si amb la primavera ve un canvi de carta revolucionari o els canvis ja són habituals.
Jo normalment els canvis són relativament habituals, perquè sí, treballem amb la cuina molt de mercat, llavors sempre se van fent canvis. Uh-huh. El que sí que notes sempre són els canvis de temperatura importants, perquè te canvien tots els ingredients i t'ho canvia tot, llavors sempre és un canvi interessant, perquè l'hivern, durant l'hivern, doncs el dia que no tens col tens bròquil, i el dia que no tens bròquil tens espinacs, però quan ja arriba la primavera que no tens res d'això, doncs te venen les faves, els pèsols, les maduixes. És un altre món.
Els tomates que comencen a tenir gust.
Ara. Ja. Jo no utilitzo de tomàquets durant tot l'any, només els utilitzo de temporada i ecològics. I, ostres, molta gent me diu, és que fas la millor manera de tomàquet. I dius, no faig la millor manera, compro el tomàquet bo de tota la vida. El tallo i te'l poso al plat, no hi faig res més.
Clar, és veritat. Això és un tema, jo crec, de debat a moltes cases. Allò de dir, hòstia, és que no hi ha, de veritat, com es nota quan comença aquesta temporada, que doni un gust, no? Allò de dir, les tomates que són de veritat, que no són de suro.
Claro, però és ben senzill, és comprar-la quan toca. Exacte. Com havien fet les nostres àvies.
Exacte. Doncs, a veure, jo no sé si em portes una recepta avui amb tomates, no?
Amb tomàquet, no. Porta, però són faves, que és més de temporada.
Ah, molt bé,
són faves, molt bé. Són unes faves a la catalana amb calamars.
Ai, que bo.
Per donar-li una miqueta més de sofisticació. Mm-hmm. Un plat tradicional i que normalment ho agrada molt o no agrada gens, això.
A mi m'agrada.
Jo sóc dels que m'agraden molt.
jo en general hi ha poques coses que no, que els hi diguem que no, eh? Però per tant, aquesta m'apunto. Vinga, doncs agafin vostès també paper i boli, si el tenen a mà, que val Carles amb els ingredients.
Aquests us dic els ingredients perquè hi ha bastantes cosetes i val més apuntar.
Sí.
Més o menys, eh? Després, si t'agrada més una cosa o menys,
sempre
són coses
més canviar,
o menys.
Clar, i sempre es pot fer un canvi.
La base serien 2 quilos de fava tendra, evidentment pelada, perquè 2 quilos amb beina te queden res, uns 300 grams de panxeta curada, 450 grams de botifarra negra, quan més bona millor, com tot,
sí,
600 grams de ceba, una fulla de llorer, menta, romaní, farigola, una miqueta per fer un buquet aromàtic, una miqueta de vi dolç, 400 grams de calamars secs, poden ser calamanxins petits, poden ser cananes, poden ser calamars grossos, com més li agradi la gent, o el que trobin, 4 dents d'all, 6 tomàquets de penjar, una miqueta, dos gots de brou de fumet, de peix, i una miqueta d'oli d'oliva, sal i pebre. El primer de tot que faríem seria tallar la panxeta a dauets i sofregir-la molt bé fins que estigui ben rosseta. Un cop està rosseta, la retirem de la cassola i en el mateix oli comencem a fer el sofregit amb la ceba tendra, els alls, la tomaca i el boquet que hem dit. Un cop tenim això molt ben sofregit, li afegim les faves,
sí,
removem una miqueta, tornem a ficar la cansalada, li fiquem el vi dolç i el fumet, i que comenci a fer xup-xup durant uns 15-20 minutets. Quan veiem que ja estan al punt que ens agraden, més duretes o més toves, segons el punt de cadascú, ja ve l'últim de tot, que seria ficar la botifarra, tallada rodanxes, a daus, com més ens vingui de gust, i els calamarsets. I els poso al final de tots els calamarsets perquè parlo de calamar molt petitet, que clar, en un moment està cuit.
Exacte,
si és un calamar més gros...
Necessitem molt poc foc, diguéssim.
Si és
no?
més gros, sí que ficaríem una miqueta de, més de, abans. I ja està, quan el tens així, li fiquem un ramat de menta al final de tot perquè ens acabi de donar el perfum típic i un xurret d'anís i ho tapem. Un minutet o dos de foc o fins i tot sense foc, ho deixem així i l'únic que ens falta ja és ficar-ho al plat i menjar-ho.
Clar, és que m'havies espantat amb tants ingredients, però jo veig que la clau d'aquest plat és organitzar-te molt
organitzar-te
bé els ingredients primer, no?
Jo sempre dic que s'ha de fer com el programa Cuines, que té tot allà talladet i ben fet, i llavors, vulguis o no, sempre és molt més fàcil, perquè si ho vas fent tot el moment, o en saps molt, o t'acabes agafant els dits.
Tens tota la raó. Jo crec que, a més, això és com quan tu vas a menjar, no? Jo crec que necessitem una mica el ritual, no? De, que ens agrada
correcte.
Posar una taula maca, doncs per cuinar també. Ho hem de tenir
preparar-ho
una mica ordenadet,
tot,
no?
Un cop ho tens tot ben preparadet, col·loques bé perquè diguis això va aquí, i un cop ho tens ja ben organitzat, és qüestió d'anar retirant tot en una cassola, o sigui, més fàcil que cuinar, no hi ha res en aquest món.
Doncs això també és molt bona idea, i com dèiem, si hi ha gent, doncs mira, és que a mi la botifarra negra no, doncs o no n'hi poses
no
o la canvies poses. Per una altra cosa, que t'agradi
més.
A
la botifarra negra li poses pues, espardenyes, que són més cares,
exemple,
però són molt bones.
Per exemple. Doncs molt bé, aquestes favetes les tenim al set de tu.
Aquestes favetes aquestes... les tindrem ja al set de tu. Aquesta setmana encara no, però segurament
quan
ja.
Quan tu vagis a mercat, que el Carles és dels que va ell al mercat en persona i vegi bon material, no?
Quan hi hagi bon material les ficarem. Això sempre costa una miqueta.
Molt bé, doncs ja saben que el Carles, les favetes i tot el que convingui, perquè tenen una carta extensíssima i fantàstica, la tenen al carrer Vallroquetes número 6. Carles, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
A veure si et vinc a veure aviat.
Quan vulguis,
que no vinc.
Allí estarem, allí estarem.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Hola Mónica, te voy a contar un truco de los que a mí me gusta porque soy de las que no tiran nada. Así que para aprovechar los restos de mayonesa de un tarro cuando ya no te queda casi, puedes echar dentro un poquito de aceite, un pelín de vinagre, algunas hierbas, especias que te gusten como orégano, albahaca, salvia, un poquito de pimienta. Cierras el tarro y después lo agitas fuertemente obteniendo un cremoso aderezo para las ensaladas. Espero que te guste.
A 3w.amigastronomiques.com. Trucs, gastronomia, viatges, vins i molt més.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-3835. 566.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
He tenido un accidente de trabajo.
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus en Tarragona. Teléfono 977-223522. 977-223522. Curto López Abogados.
Del 26 de maig i fins al 4 de juny, vine a Gastrotour Salou. Gaudeix de la teva ruta de tapes. Degustació més beguda, 2,50 €. I pels més petits, busca la tapa Baby Tour Salou. 60 restaurants, bars i pastisseries et sorprendran. Amb el patrocini de Cervesa Sant Miguel i la col·laboració de l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Salou. Més informació a salou.cat.
A quien todo te lo ha dado. Ay, un corazón que nunca amó, no merece ser amado.
5 minuts i arribarem a la 1. Estava mirant ara, perquè avui fa anys, Mònica Naranjo, que per això la posem avui, 42 esplèndids anys, eh? 43, perdó, 43.
Ai, que jove, estupenda, eh? Sí, sí, guapíssima. Com està sempre, eh? Es manté molt bé, aquesta dona.
Sí, molt bé. La, com li deien, la pantera de Figueres, li deien.
Doncs sí, sí, amb aquell cabell d'aquells anys que portava de dos colors. Aquell,
sí, sí, ja ha plogut, eh? Des de llavors.
Sí que n'ha plogut, eh?
Però bé, ens queden aproximadament 5 minutets per arribar a la 1 i abans, mira, ja ho vam anunciar la setmana passada, no sé, per cert, algun dels oients que van a veure aquest musical del Rei de la Sabana, la història de Kimba, que van guanyar les entrades, escolta, ens podrien explicar què tal, no?
Doncs sí, sí, mínim, no?
Que
està
ens ho expliquin,
bé.
Si ens volen trucar per comentar-ho, 977-32-60-50, i si no, poden fer servir aquest telèfon perquè aquest proper dissabte,
sí, que és sí, dissabte a partir de les 7.
És dissabte, dia 28, sí, sí, vaig
correcte,
bé?
Correcte, sí.
Doncs dissabte a partir de les 7 de la tarda tenen una altra cita a l'etapa amb els més petits en aquest cas, perquè arriba la patrulla, el musical La patrulla, los cachorros en acción. La famosíssima patrulla canina, no?
Sí, la patrulla canina, exacte. És l'original, eh?
És l'original, eh?
Sí.
I has parlat, crec, amb el seu creador, d'alguna manera.
Sí, sí, amb el Daniel Cabrera, que és el productor de Simba Producciones, i ell és qui porta doncs, aquests magnífics musicals que fan doncs, això, les delícies de grans i petits, com diríem.
Exacte, de grans de vegades per obligació, però que al final estem els grans que tenim nens a la vora més al dia d'això de les patrulles, dels cachorros i de tot.
Sí, perquè ens toca després regalar exacte. I comprar joguines i llavors et passes a les sèries que miren els més bons.
Doncs el Daniel t'ha explicat de què va això, de què va aquesta cita a la TAP, no?
M'ha explicat què és, sí.
Llevamos un mensaje, sobre todo, muy importante para todos los niños, que es el saber reciclar. Es una aventura donde estos pequeños cachorros pues entran en acción, en el cual hay un contaminator que quiere pues contaminar la ciudad. Ahí está Ryder, ahí está toda la compañía de perritos que lo que hacen es salvar la tierra para que no contamine.
El contaminator.
T'ha agradat aquest personatge. Sí, sí, és que així els més petits doncs, es consciencien de que és important reciclar.
Exacte. I és música, ball, en directe, també en aquest cas com érem el Rei de la Sabana?
Sí, sí, tot en directe. Sí, sí, això està claríssim.
Això ens ha explicat el Daniel, no?
Sí.
Yo acostumbrado a trabajar con el mundo infantil, como he trabajado siempre, me quedo un poco sorprendido la fuerza que tiene estos personajes con los niños y cómo lo viven los niños, la verdad. Sobre todo cuando nos lo comentaron de visitar Tarragona, para nosotros fue un elogio, ¿no? y un prestigio de poder estar. Y lo que siempre dejamos claro y siempre achacamos en eso, que las voces... Y todo es en directo, aquí no hay nada grabado. Es una...
Tot en directe.
Tot tant, en rigorós directe.
Nou espectacle musical a la TAP, 28 de maig, a les 7 de la tarda. Hi volen anar? Volen una entrada doble?
Sí,
doncs
segur que
sí. És molt fàcil, eh? 977-32-60-50, el més ràpid o ràpida s'emporta aquesta entrada doble. 977-32-60-50, i si no, ens fan una piulada al Twitter, @copetarragona, o fins i tot un correu electrònic a tarragona@cope.es.
Jo vaig a córrer, com faria l'Sky, que és un altre dels protagonistes.
Estàs molt al dia, eh?
Sí, més o menys, eh? I això que no tinc petits.
Estàs
però
molt
sí.
Al dia.
Vaig a córrer.
Corre.
Que nunca no mereces ser amado.
Atents, jo no sé si està sonant ja el telèfon, perquè des d'aquí la Ruti no ho sentim, sinó tranquils, perquè en tenim més, eh?
Ah, sí, sí, sí.
Atents
sí.
A la segona hora de programa. Sí. Però bé, 977-32-60-50. I per cert, Ruti, acabo de descobrir una cosa. Que Mònica Naranjo es diu Mònica Naranjo Carrasco.
Ah, sou parentes, famílies?
No ho sé. Em vaig a posar a investigar-ho ara mateix.
Doncs ja us va... És que això del folklore ja uneix, eh?
Sí, mira. Ella té millor veu, eh?
Bueno, no ho sabem. Potser, qui sap?
No, no, ja dic jo que no.
Un corazón que nunca no merece ser amado.
Amb això arribem al punt de la una, els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena Copa i tornem en 5 amb moltíssimes més coses, no se'n vagin.
las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La policía ha identificado al terrorista suicida del atentado de Manchester, en el que han sido asesinadas 22 personas y 59 han resultado heridas. Lo ha confirmado la primera ministra británica, Theresa May, quien también ha confirmado que el terrorista actuó de forma deliberada para matar a familias y niños.
Ya no hay dudas. La gente de Manchester y de este país han sido víctimas de un cobarde ataque terrorista. Un ataque dirigido contra los más jóvenes de nuestra sociedad con calculada frialdad. Este es uno de los peores incidentes terroristas que hemos vivido en Reino Unido.
Entre tanto, en el centro de Manchester se han vuelto a vivir momentos de caos, en este caso en un establecimiento comercial que ha tenido que ser evacuado de urgencia. El centro ya ha reabierto. Medios británicos aseguran además que hay un detenido, un joven de 23 años, que podría tener relación con la investigación del atentado. Las autoridades siguen trabajando. Informa desde el Reino Unido Celia Maza.
400 agentes siguen trabajando en las inmediaciones del recinto donde anoche se cometió el que ya se ha convertido en el peor ataque terrorista en suelo británico desde 2005. Los familiares de las víctimas están siendo derivados hasta el estadio de Manchester para identificar los cuerpos de los 22 fallecidos, una cifra que lamentablemente podría aumentar en las próximas horas, ya que muchos de los heridos están en estado muy crítico. La premier Theresa May ha tachado el acto de cobardía y ha confirmado que la policía ya conoce la identidad del terrorista.
Por lo demás, aquí en España, el Gobierno y el Congreso han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de ese atentado en Manchester. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha enviado además un telegrama al Gobierno británico para expresar las condolencias de España. María Daván.
En ese telegrama, Mariano Rajoy asegura que hoy Manchester está en el corazón de todos por ese execrable, salvaje, atroz y cobarde ataque. En el texto, el presidente del Gobierno muestra además su más rotunda condena por el atentado y asegura que el pueblo británico puede estar seguro de que cuenta con España en la lucha contra quienes utilizan la violencia para atacar a nuestras sociedades.
Seguimos también pendientes de la operación por presunto blanqueo y organización criminal que ha acabado con la detención de 5 personas, entre ellas la de Sandro Rosell, expresidente del Barça. Los investigadores creen que habría desviado 15 millones de euros. Vamos a situarnos ya a las puertas del registro en el domicilio de Rosell, que es donde está nuestro compañero Kike Iglesias.
Un blanqueo que tendría como líderes, como bien dices, de esta corrupción entre particulares al expresidente del Barça y también al expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira. Son 5 horas ya de registro. Deberían pasar los detenidos la noche en los cuarteles de la Guardia Civil. Al ser una investigación, José Luis, instruida por la Audiencia Nacional, los detenidos podrían pasar declaración en Madrid el próximo jueves.
Gracias, Quique. Desde el domicilio de Sandro Rosell, contamos también que la policía va a comenzar una nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. En concreto, será en unos terrenos situados junto al tanatorio del municipio sevillano de Camas. Es una zona que no había sido rastreada hasta ahora. Antonio Sanz es el delegado del Gobierno en Andalucía.
Hay un perímetro en torno a unos 1.400 metros que está tras las indagaciones, la investigación y declaraciones han llevado a que, desde luego, no vamos a descartar, como dijimos en su momento, ninguna de las pistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Hoy en El Espejo nos vais a hablar de un lugar que permanece abierto las 24 horas del día y permanece abierto para acoger al que lo necesite y para muchas cosas más.
Bueno, tuvo lugar en 2014 en Barcelona un encuentro de pastoral de las grandes ciudades y allí se propuso que las iglesias de estas grandes urbes sean como una especie de puertos de salvación para la humanidad que habita en ellas. Y la parroquia de Santa Ana en la ciudad condal ha querido secundar esa pista abriendo sus puertas a todos de manera permanente. Los distintos espacios de la iglesia, acogida, escucha, oración y celebración, están diferenciados pero no completamente separados. Según el rector de la parroquia, por ejemplo, es bueno que se escuche el ruido de los cubiertos cuando se está celebrando la liturgia, porque el ruido de los pobres es también la voz de Dios. Así se acaba la dicotomía de que lo social va por un lado y lo pastoral va por otro. Para él, la iglesia no tiene nada que perder cuando se abre, todo lo contrario. Lo vamos a explicar con más detalle dentro de un ratito en El Espejo.
Un ratito, nos ponemos ya de acuerdo que son 30 minutos, más que 25.
Son exactos.
30 exactos, no, es que luego tú y yo siempre comentamos un poco la jugada, por eso es un poco
bueno,
menos.
Bueno, eso ya es un poco más.
Bueno, que te echamos de menos ya y todavía no te has ido. Así mejor, gracias, Restán. Hola, Santi Duque.
Hola, José Luis.
Quien me dices que vuelve a ser noticia Antoine Griezmann. Diga por qué, porque los atléticos estarán de los nervios.
Bueno, el futuro del jugador francés sigue dando que hablar. Recuerden que ayer el delantero del Atlético dijo en la televisión francesa que tiene 7 opciones sobre 10 de quedarse en el club rojiblanco y 6 sobre 10 de fichar por el Manchester United. Bueno, pues el presidente Enrique Cerezo está presidiendo un acto publicitario ahora mismo en el Calderón y habrá que ver si responde a esta última declaración de su delantero, siempre apagando fuegos Enrique Cerezo. En el Valencia, a la una estaba previsto que fuera presentado Marcelino como nuevo entrenador. Recuerden que el asturiano firma con la entidad Che por las dos próximas temporadas. Y fuera del fútbol, en baloncesto, a la una y media, la ACB entrega el premio al mejor jugador de la temporada. El principal candidato es Jules, el madridista, aunque también tienen opciones Edwin Jackson, Adam Hanga, Dublevich y Sermadini. Y en ciclismo, nadie se pierda hoy el Giro de Italia, etapa Reina, ya están subiendo el Mortirolo y además hay una doble subida al Stelvio.
Gracias, Santi. Llegamos a la 1:06. Queda todavía mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Securitas Direct sabemos que tu seguridad y la de tu familia es lo más importante para ti. Por eso hemos desarrollado para nuestra alarma la tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Así evitamos cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Vacaciones Logi Travel.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
Los vecinos de un pueblo de Málaga se han volcado con su único colegio. Hace unos meses robaron en la escuela todo el material informático. Gracias a una gala benéfica han recaudado casi 7.000 euros.
Tú como alcalde, ¿qué decidís y qué hacéis?
Lo que se propuso fue hacer una jornada de una gala o hacer algo.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un cable? La Razón te regala el nuevo sistema de planchado profesional sin cable. Hemos mejorado lo inmejorable. Con total libertad de movimientos, potente y ligera como ninguna. Y es gratis. Este sábado con La Razón.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto, analgésico, antiinflamatorio y anestésico, para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, de Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions, la comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 9 minuts que passen de la una. Reprenem al migdia COPE Tarragona amb la informació local i comarcal. I atenció a la notícia que llegim avui al periòdico. Detinguda una dona de 32 anys, excuidadora d'una escola bressol del Morell per presumpte maltractament infantil. També s'està investigant l'alcalde del Morell, Pere Guinovart, l'exregidora d'ensenyament, la directora del centre i el marit de la cuidadora, Ruth Guerrero.
Segons explica el diari, la dona havia estat a càrrec de l'escola bressol del Morell durant almenys 7 cursos. Avui hauria de passar a disposició judicial després de ser arrestada per presumpte maltractament infantil. De moment es coneixen els casos d'un menor amb la clavícula trencada, un altre amb un ull morat i un nen amb asma que no se li hauria donat l'inhalador que necessitava. També s'han denunciat vexacions físiques i psicològiques davant les preguntes dels pares. Sempre deia que s'havien produït caigudes al pati mentre els menors jugaven. La van acomiadar el 2016, però fins ara no s'han conegut els fets arran d'una denúncia. En el moment del seu comiat, ella mateixa va denunciar l'Ajuntament per acomiadar totalment improcedent. El jutjat que investiga el cas ha imputat també el marit de la cuidadora, la directora de la guarderia, la regidora d'ensenyament i l'alcalde Pere Guinovart.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Encara en successos, presó provisional per a 3 dels detinguts en l'operació antidroga de dijous passat a Tarragona.
Del total de 20 persones detingudes a l'operatiu dels Mossos d'Esquadra, només 10 van acabar passant a disposició judicial. Així, a banda dels detinguts que han ingressat a la presó, els altres 7 han quedat en llibertat provisional amb l'obligació de compareixer periòdicament davant el jutge. A 3 d'ells, a més, se'ls ha retirat el passaport i no poden sortir del país. La causa, que continua sota secret de sumari, està oberta per venda al detall de cocaïna i marihuana, receptació, blanqueig i pertinença a organització criminal.
I atenció a la notícia que acabem de conèixer. Han decapitat la imatge de la Mare de Déu de la parròquia de Santa Magdalena de Bonastre. L'arquebisbat de Tarragona ha denunciat els fets ja als Mossos d'Esquadra. S'han comès diversos actes vandàlics. Els jardins de la parròquia de Santa Magdalena al Baix Penedès van ser objecte de diverses destrosses. Es van fer diumenge, coincidint amb la celebració de la festa major petita del municipi. Entre aquests actes vandàlics, els desperfectes més grans es van fer a l'escultura de la Mare de Déu, que ha aparegut decapitada. L'arquebisbat, com els dèiem, ja ha denunciat els fets als Mossos, volen esclarir-ne l'autoria i han emès un comunicat en què lamenten profundament les destrosses i asseguren que s'està atemptant contra el sentiment religiós dels catòlics i això suposa un menyspreu a la llibertat religiosa. Destacat avui també l'ensurt que aquesta nit s'ha tingut a la central nuclear d'Ascó per un incendi. L'incident no ha suposat cap risc radiològic per als treballadors ni tampoc per la resta de la ciutadania de l'entorn i ja a la matinada s'ha recuperat el subministrament elèctric després de l'aturada.
El curtcircuit per caiguda d'aigua sobre els interruptors d'una barra d'alimentació elèctrica normal durant els treballs de recàrrega a l'edifici de turbina ha causat fum abundant que en un primer moment ha fet suposar que s'havia ocasionat un incendi sense risc d'emissió radioactiva. S'han comprovat els nivells de radiació ambiental recollits de forma contínua a les estacions de la xarxa de vigilància sense que s'hagin observat variacions dels nivells normals. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que en cap moment hi ha hagut perill, ho ha dit avui a Catalunya Ràdio.
L'incident ha estat absolutament controlat i no ha tingut cap conseqüència. En cap moment hi ha hagut perill ni per les persones ni de contaminació radiològica de cap mena. De fet, aprofito per explicar que això s'ha produït a la central d'Ascó 1, sí. Que en aquell moment està parada perquè està en el mes de recarga.
Cal...
En plana econòmica, la recuperació no arriba a Tarragona. No s'ha superat la crisi i el descens de l'atur es manté per sota de la mitjana de l'Estat. Són les dades, les conclusions d'un informe elaborat per les cambres de comerç del territori.
Segons l'informe elaborat per les cambres de comerç, la situació econòmica al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre és estable, però la recuperació no s'ha consolidat. Es registra una lleugera millora en l'activitat empresarial i el comerç exterior, però l'atur continua sent l'escull. En els tres primers mesos de 2017 s'ha situat al 19%, mentre la mitjana a l'Estat és del 18% i a Catalunya del 15%.
13 i 13 minuts, Valls i Montblanc reclamen més celeritat en les obres del túnel del Coll de l'Illa a la 27.
Fa uns dies es van reprendre les obres de construcció del tram del túnel del Coll de l'Illa. És el més complex i costós de la nova autovia de Tarragona a Montblanc. Si bé els dos municipis afectats es congratulen de la represa i més en una infraestructura que en aquesta zona ha estat encallada i aturada durant més de 6 anys, el ritme de les obres no el satisfà. Els ajuntaments insisteixen que les empreses del territori tenen plans de creixement, però estan a l'expectativa de la posada en marxa d'un tram que no es preveu acabar fins al 2020. Escoltem l'alcalde de Valls, Albert Batet, i l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu.
Cal que això doncs, es materialitzi. I sabem que l'Estat hi ha posat recursos, hi ha el projecte fet, i que hi ha els dos túnels preparats, però, sens dubte, la velocitat en què es treballa no és satisfactòria.
Que ja tindria que estar acabat, que diuen els pressupostos que s'acabarà el 2020 i que podrien esforçar-se una mica més amb els treballs del que estan fent fins al moment. Tenim que anar empenyent.
I encara en infraestructures, diputats i activistes viatjaran a Castelló amb Euromed per reclamar que els ebrencs puguin fer-hi trajectes cap al sud. La plataforma Trens Dignes denuncia novament que el servei, tot i fer parada a l'Aldea, no permet encara als usuaris comprar bitllets per anar a Castelló o València.
Desplaçar-se des de l'estació central de les Terres de l'Ebre amb aquest comboi cap a Castelló, València o Alacant requereix comprar un bitllet des de Tarragona i confia en la bona voluntat del revisor a l'hora d'intentar accedir al tren per ocupar una plaça assignada des d'una altra estació. Per la plataforma Trens Dignes no és una qüestió comercial, sinó política, ho ha dit el seu portaveu, Josep Casador.
Aquestes terres volen que aquest tren pugui agafar gent del territori per emportar-se-la cap al País Valencià. Simplement és això. Insisteixo, a preus normals, a preus sense bonificació. Ara depèn de la voluntat del revisor corresponent, de si deixar pujar o no, però a més ho tens que fer amb un bitllet des de Tarragona a Castelló, en cas que te deixin anar. Això no té sentit, és dir, una cosa que és estranyíssima. És que només té un sentit de criteri polític, perquè ni comercial.
El viatge de protesta serà el proper 7 de juny.
I encara un apunt cultural, prop d'un centenar de projeccions de 12 països estrenaran a Tortosa el Festival de Cinema Terres Catalunya.
Entre les propostes que competiran a la categoria de documentals hi ha el Premiat Priorat i treball sobre la cuina de la Salicornia, el Delta de l'Ebre, el Paradís Maia de Cozumel o el Parc Natural de Vatnajökull, a Islàndia. La primera edició del certamen especialitzat en pel·lícules que difonen i promocionen destinacions turístiques es fa a Tortosa del 31 de maig al 3 de juny. Des de l'organització del certamen Santa Vall de Pérez, s'espera que el festival també contribueixi a ajudar a dinamitzar la indústria audiovisual a les Terres de l'Ebre.
Produccions de molta qualitat que també venen de les Terres de l'Ebre, és algo que també ens fa molt contents. Això, jo crec que este festival pot ajudar a dinamitzar la indústria audiovisual de les nostres terres i és algo que com a empresa d'aquí pues, ens fa molt feliç contribuir també a este fet, no?
Les projeccions es faran a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Coincidint amb el festival, se celebrarà a Tortosa durant dos dies el Congrés Terres Lab sobre paisatge, turisme i ciència. Informat.
Vinga, doncs amb això arribem a la 1:17. Ens aturem només 20 segons per la publicitat i tot seguit continuem amb més coses aquí a Migdia Cope Tarragona.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Mira, continuem amb més coses aquí al migdia a Cope Tarragona. Com saben, des de fa un parell de setmanes ens acompanyen a aquesta hora els dimarts des de Curto López Abogados per resoldre qualsevol qüestió legal que vostès ens vulguin proposar. Ara els recordo els canals de comunicació, però deixin-me que abans saludi al Miquel Curto, advocat. Hola, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
També a Luis Miguel López de Curto López Abogados. Què tal, Luis Miguel? Bon dia.
Buenos días.
I al doctor Arturo Ortega, que és perit mèdic. Què
Hola,
tal,
bon dia,
Arturo?
Marita.
Molt bon dia. Gràcies a tots tres per ser-hi. Una setmana més. La setmana passada continuàvem parlant, perquè era un tema que donava per molt, d'aquestes malalties invisibles, no? De les invalideses associades a malalties invisibles. Vam parlar de depressions, de, per exemple, malalties com la fibromiàlgia. Ens han arribat algunes qüestions relatives amb això. Ja saben que si volen ampliar qualsevol informació, en veritat, us poden trucar a Miquel, Luis Miguel, a Curto López, 977-22-35-22.
Correcte.
Que ja vaig dir que me l'acabaria prenent.
És molt fàcil.
El tinc apuntat Tàpico. Perquè jo m'apunto tot. M'apunto el bon dia, també, però per si de cas, allò que no em quedi en blanc un dia. Avui us volia començar proposant un tema que n'hem parlat molt aquests dies, és actualitat, el tema dels accidents de trànsit amb ciclistes involucrats. I em deien ara abans d'entrar, nosaltres som ciclistes, no? També és un tema que realment és molt preocupant. No sé si és que darrerament parem més atenció a aquest tema o és que s'han incrementat, no?, aquests accidents amb ciclistes involucrats.
Bueno, els accidents de tràfic és una cosa que dona molta feina i dona molt de sí als advocats, sí, als perits metges. Per què? Perquè, clar, òbviament, detrás d'un accident de tràfic que es poden causar lesions corporals o danys materials, però sobretot lesions corporals, hi ha el dret de poder del perjudicat de ressarcir-se amb una indemnització de danys i perjudicis.
Clar, suposo que veieu molts casos, no, relatius amb això, perquè sempre són temes una mica polèmics, no? Quan hi ha una topada de trànsit, ja no parlo de que hi hagi víctimes, en aquest cas, qualsevol topada mínima, sempre acostuma a ser un focus de discrepàncies.
Déu-n'hi-do, i això ens ho pot dir l'Arturo, de que inclús un accident de que en principi pot ser lleu pot provocar algun tipus de lesió corporal, no, Arturo?
Home, sempre, amb un xoc, parlant de ciclistes que comentaves, és que jo anava molt a poc, és que m'anava aturant, és que anava a 30, però la massa del vehicle és molt gran en comparació a la bicicleta, i un cop a 30 per hora el llances com una pilota, com una bola de billar, el llances molt endavant, i no té protecció, cau per terra, rasques, trenca un os, fa mal en algun òrgan. Vull dir que són lesions greus, inclús a poca velocitat.
Mm-hmm. Lluís, digueu-me.
Bueno, a ver, lo principalmente que hay que hacer tras un accidente de tráfico, que esto es lo más importante, si se quieren reclamar o solicitar alguna indemnización por lesiones. Desde el 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor una nueva ley en el que es totalmente diferente hacer una reclamación para la indemnización de lesiones.
¿Ah, sí? Ah.
Sí, sí, sí.
Sí, se va a reformar durant molts anys. N'hi havia un barem que crec que Artura de l'any 95, potser.
Del 95 amb un real decret del
2004. Amb un real decret del 2000, exacte. I ara s'ha reformat per la necessitat, òbviament, de que la societat avança, els danys i perjudicis també avancen, són diferents els d'abans, i per tant s'ha reformat. I hi ha canvis en el que seria estrictament mèdic, que ens ho comentarà l'Arturo, i també canvis jurídics importants que afecten sobretot a les maneres i plaços per poder reclamar que el ciutadà o l'afectat per un accident pugui reclamar, i és molt important tindre coneixement d'això, perquè si no pots tindre el dret de poder reclamar, i si no compleixes aquestes formalitats o plaços,
el pots perdre.
El pots perdre perfectament.
Ah, doncs molt interessant. A veure, expliqueu-nos en què ha canviat això, que és el que hem de tenir en compte. Arturo, em sembla que t'han assenyalat, no?
Bueno, no, a ver, ya os lo digo yo. A ver, Luis, es que lo primero es recopilar toda la información sobre las lesiones, los gastos que has tenido a raíz del accidente.
Sí.
Esto es muy importante, ¿vale? Puede ser desde los informes médicos, de la entrada de urgencias, como las facturas del collarín o del taxi, por ejemplo. Uh-huh. Con todo esto se hace una reclamación previa a la compañía con todos los detalles del accidente y demandando las cantidades, que eso es lo
sí.
importante.
El que deia Lluís, que parlava de la a nivell jurídic, la reclamació prèvia és el nou concepte que la nova legislació posa molta importància, no? Bàsicament, abans, tal com estava muntat el sistema, feia que la majoria d'assumptes arribessin al jutjat, ja sigui per via denúncia penal o via de demanda cívic. El que ha fet el Real Decret és abaratir una mica els costos judicials. Què significa abaratir els costos judicials? Significa que han implantat un procediment extrajudicial, on dintre dels primers 6 mesos el perjudicat, òbviament a través d'un professional, a través d'un advocat, ha de presentar una reclamació prèvia a la companyia responsable del vehicle que ha causat l'accident, i la companyia té un plaç en principi de 6 mesos per comunicar-se amb el perjudicat o amb el seu representant legal i fer-li arribar el que es diu una oferta motivada. Uh-huh. Òbviament, a vegades se pot fer dintre els 6 mesos i a vegades no, perquè clar, a vegades hi ha accidents que produeixen lesions de que el seu temps de rehabilitació, de curació, d'evolució, doncs, passa durant els 6 mesos. Però l'important és que la companyia ja ha de dir: me faig responsable de l'accident, i pot anar fent propostes d'indemnització, fer pagaments a compte, etc. I això de forma extrajudicial.
Vale, o sigui que s'ha aprovat una reforma que ens evite, diguéssim, a sí. arribar a un judici.
Intentar,
o sigui, hi ha una
exacte,
reforma que
intentar,
ens beneficia.
Intentar que entre la companyia d'assegurances i el perjudicat de l'accident a través del seu representant legal, que és un advocat, puguin anar parlant, puguin anar enviant-se documentació mèdica, fer proves, el que sigui, i poder arribar a un acord beneficiós per a totes les parts.
És una mena de mediació, per entendre'ns, no? Per evitar arribar a judici, que sempre és un procés que suposo s'allarga més en el temps i al final acabem col·lapsant també
l'administració. I, òbviament, i això suposa un cost social. Com més processos judicials hi ha, és un cost social per a l'administració de justícia que ho acabem pagant tots els ciutadans. No? Uh-huh. Per tant, en aquest sentit, la filosofia del nou Real Decret ha sigut aquest, intentar que la majoria de reclamacions de danys i perjudicis per accidents de tràfic es puguin solucionar a través d'aquest procediment extrajudicial.
Clar.
L'experiència ens està dient de que, sobretot respecte als que són els accidents lleus, se solucionen bastant més ràpid que abans i amb menys costos per a tots.
Això és bo.
I això és bo.
això és bo.
Altra cosa són els accidents més greus, on se puguen provocar lesions més greus, on hi ha normalment, com el nou barem, entenc que pels accidents greus contempla indemnitzacions més importants perquè parla d'activitats de vida diària. Abans, per exemple, l'antic barem deia que si tu tenies un accident i et quedaven unes seqüeles que no et permetien permetien treballar, doncs tenies una indemnització que dia el barem, no? El barem. Però ara inclús el nou barem va més allà i diu de que, per exemple, si tu ets una persona de que eres deportista, jugaves, per exemple, a pàdel o anaves amb bici o fes una activitat de ioga o el que sigui i com a conseqüència d'aquest accident no ho pots tornar a fer, això també tens dret a ser indemnitzat per pèrdua de qualitat de vida, que això ens ho pot comentar l'Arturo.
Això és el resultat. Ara tinc alguna pregunta per l'Arturo, però abans m'agradaria tornar al que deia el Lluís abans. En el cas que ens trobem en una situació així, important, Lluís, guardar tota la documentació, evidentemente la primera visita que se hace a urgencias, ese informe, ¿no? Porque todo esto lo tendremos que llevar después, si queremos iniciar este proceso de reclamación, al perito médico, en este caso Arturo, para que revise todo, ¿no?
A ver, todo esto se le da a la compañía. La compañía, pues, ¿qué puede hacer? Pues lo que decía Miquel, te tiene que dar una respuesta motivada, ¿vale? Con la indemnización que tú
con
le has,
la propuesta,
que,
la,
con la propuesta, la propuesta indemnización que tú le has pedido.
Claro, o sea, toda
y esto abre lo que decíamos, un periodo de negociación entre las partes y yo ya quiero encauzar respecto al tema de la prueba pericial médica. Obviamente la compañía de seguros toda esta documentación se la va a pasar a un perito médico,
claro.
¿De acuerdo? Por eso es muy importante de que el ciudadano vaya a un abogado y el abogado trabaje directamente con un perito médico, porque claro, de temas de medicina y valoración de las lesiones, tiene que ser un perito médico quien te haga la valoración, no la podemos hacer nosotros,
claro, claro.
que somos legos en medicina,
claro.
¿No? Entonces, lo primero que hago yo es enviarla al perito médico, al doctor Arturo. ¿Por qué? Porque si no, un poco estamos indefensos, ¿no? Porque si no, la compañía de seguros nos manda una propuesta económica en base al informe pericial realizado por los servicios médicos de la mutua, y nosotros, si no tenemos un informe médico que nos diga si está bien o no está bien, porque claro, es muy interpretable el baremo, entonces... Arturo,
claro, a mí me gustaría que nos ayudase Arturo a hacer lo que decíamos el otro día, que es aquesta foto, ¿no? Aquesta foto una mica del procés, si algú es pot trobar en aquesta situació. Arturo, tu en aquest cas, diem a tu, qualsevol altre perit, però tu com a metge, no? T'arriben aquests informes i què és el que es fa en aquest moment?
Jo m'agradaria fer un incís o insistir en el que explicava Miquel. Ja sé que és una cosa com a molt incòmoda en el que un no pensaria d'entrada, però quan tens un accident te toca guardar tots els papers,
sí.
Perquè després te'ls demanen. Està preocupat per coses més importants que els papers, però si després has de reclamar, malauradament necessitaràs hasta els tíquets del taxi.
Sí.
i si no els tens és més difícil aconseguir la indemnització. Bé, dit això, com funciona la indemnització en cas d'un accident? A grans trets tens dos parts. Tens una indemnització pels dies que ha estat durant la malaltia, que podria ser que no hagis pogut treballar, que podria ser que hagis necessitat estar ingressat a l'hospital o inclús que hagis necessitat ingressar a la UCI, i depèn de la gravetat de la situació, doncs t'indemnitzen més o menys. Una part sobre els dies que has estat malalt i després una segona part sobre les seqüeles que t'han quedat, és a dir, les lesions que t'han quedat per sempre. La seqüela més senzilla d'explicar i d'entendre són unes cicatrius, però també podria ser un dolor, també podria ser una hèrnia discal, també podria ser la pèrdua de la visió d'un ull, també podria ser el que vulguis. Bueno, sobre aquestes seqüeles, doncs hi ha un barem, una llista d'indemnitzacions. Això val entre un i dos punts, això val tal, això val tal. I després la pròpia llei contempla la conversió d'aquests punts en euros, en indemnització, que depèn de la teva edat, depèn de la gravetat de les seqüeles en total, etc. És una cosa una mica complicada, però bàsicament això, els dies que has estat amb la malaltia i les seqüeles que t'han quedat. El que passa és que en medicina, com en molts altres camps, les coses no són sempre blanques o negres.
Clar.
I llavors pues, el pèrit de la companyia valora que la teva pèrdua de qualitat de vida és molt relativa i pues, igual jo penso que no. O penso que sí, tampoc no estem sempre en desacord, no? Però s'ha de veure.
Sí, jo en este cas crec que és important anar a un professional que et representi, anar a un perit metge que pugui defensar el teu cas, perquè, òbviament, és a dir, no ens hem d'enganyar, les companyies d'assegurances són empreses que busquen un benefici econòmic.
Ah, no, evidentment, clar. Sí, sí.
Jo no dic que les companyies d'assegurances facin coses que no han de fer, no? Però, òbviament, intentaran pagar el menys possible que puguin dintre les circumstàncies.
Està clar, germanetes dels pobres no són, perquè han de tenir uns beneficis.
Correcte, no? És allò que tothom diu, ostres, quan me van vendre, parlo de qualsevol tipus d'assegurança, quan me van vendre aquesta assegurança em van dir que això seria així, ja, i quan tingui el sinistre o tingui el no sé què, tots són problemes, tots són pegues, no? Pues això és així, no? No hem d'oblidar això, i que, òbviament, si una persona que ha tingut un accident de tràfic ja sigui més o menys important, no, és a dir, no costa res anar a un professional que t'assessori i que pugui defensar els teus drets i pugui reclamar, perquè nosaltres sempre parlem de la màxima indemnització possible dins del barem.
Clar, això em sembla interessant conèixer aquest canvi que hi ha hagut en la regulació, no? Perquè potser molta gent no ho coneixia, relativament recent, 2016 em dèieu,
sí,
no?
Sí. Per tant... el canvi més important és el que he dit, és la introducció d'aquest procediment extracontractual que per a evitar la judicialitat del procés. La judicialitat del procés sempre és car.
Clar.
Per a tothom. I sobretot, per aquí és car, és per al ciutadà.
Clar. Perquè quedi clar només, evidentment, que tenim aquesta opció abans d'arribar a judici, però com molt bé deies, crec, Miquel, fa una estona, és important, això ho hem de fer a través d'un advocat, no?
Sí,
vull dir, no és que puguem anar per lliure des de la companyia d'assegurances a un procés, aquest procés abans.
Bueno,
no?
això és com si un se vol curar una malaltia a casa, poder fer, ho pot fer. No és aconsellable, no? O que jo em fiqués a fer un programa de ràdio quan hi ha una professional...
Ho faries molt bé.
No crec.
Perquè quedi clar,
no? Jo crec que s'ha d'anar sempre igual que un pot arreglar el seu cotxe a casa, no? Després passa el que passa. Importantíssim. Un bon professional especialitzat en reclamació de danys i perjudicis i un perit metge especialitzat en valoració del dany corporal. Importantíssim.
Doncs això, per exemple, si tenen dubtes sobre aquesta qüestió, ens es fan arribar aquí al programa i us les transmetré la setmana vinent a través del correu tarragona@cope.es, també el Twitter @copetarragona, i si no, us poden trucar directament a vosaltres, 977-22-35-22, Curto López Abogados, 22-35-22, i sou a Rambla President Companys 14 de Tarragona. Ja ho vam dir l'altre dia, però aquesta primera consulta, evidentment, la podem fer amb tranquil·litat, no?
Sí.
Ens valoreu una mica el cas i ens dieu on sou la foto.
Davant del Corte Inglés de Tarragona.
Ah, doncs molt bona referència.
Jo crec que sí.
Bona referència. Doncs Lluís Miguel, Miquel, Arturo, un plaer tenir-vos aquí. Us espero la setmana vinent. Gràcies.
Moltes gràcies, Mònica.
Gràcies.
Curto López Abogados
t'ha ofert aquest espai.
Porque moviendo las piernas mueves el corazón. O porque quieres ser el más rápido de tus amigos. Salir a correr y marcarte una meta exige mucho esfuerzo. Pero marcar la X a favor de la Iglesia, ninguno. Ni pagarás más ni te devolverán menos. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Programa por tantos.
¿Por qué siempre llueve cuando lavo el coche? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro, si soy buen conductor?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Jamón de cebo ibérico de 7 a 8 kilos, 129 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Hasta cuándo vamos a seguir atados a un cable? La Razón te regala el nuevo sistema de planchado profesional sin cable. Hemos mejorado lo inmejorable. Con total libertad de movimientos, potente y ligera como ninguna. Y es gratis. Este sábado, con La Razón.
Corro estos huesos, tiempos pasados te hacen temblar. Como una hoja que cae en invierno, el árbol solo aguantará.
I la música torna al programa. En plena gira de presentació del seu darrer treball, Más brillante que el mismo sol, deixarà petjada en dos concerts a les nostres comarques. Aquest divendres es troba a Reus, a Calmassó, mentre que el proper 7 de juny hi serà a la Sala Zero. Volen conèixer de qui es tracta? Sí, ja el tenim aquí. És més conegut ara mateix amb el seu projecte Cox, però estem encantats que estigui aquí el Sergi. Bon dia, Sergi.
Bon dia.
Bon dia, digue-ho tu, eh? Sergi Cox.
Sergi Cox, sí.
Et coneixíem així abans, però ara portes això, el que diem, aquest nou projecte, que és Cox, i aquesta nova persona, també, potser?
Sí, tot va junt. El nom Cox, de fet, el vaig canviar per més per una cosa fonètica, perquè si no fora de Catalunya, i encara aquí a Catalunya, diuen Cox.
Sí.
Directament, o sigui, tu veus un C que fica C o C aquí i dius coig, uh-huh. I vaig ficar X, però després em vaig entrar que els cocs d'aquí érem cocs amb X fa 300 anys per Irlanda o Escòcia o Anglaterra, amb la qual cosa, dins de tot porto el cognom dels meus antepassats també.
Ah.
I sí que forma part d'un projecte que ha canviat del rumb de la meva vida, no? Que va ser aquest disc, aquesta música, un viatge... I tot el que estic fent ara.
Agraïm també el viatge que has fet, aquest literal, el que has vingut fins aquí, perquè estàs a Barcelona normalment, perquè ara descobrirem que t'has mogut una mica de la teva ciutat natal i arribes per això, perquè estàs en un moment de promoció, clarament, i estàs en un moment de gira, o sigui que és aquest el primer treball que portes, aquest projecte, sota aquest projecte que dèiem Cox, i perquè el teu amb la música també ve d'abans, no? Que diem, que no es quedi aquí,
Sí, sí, no, jo fa quasi 20 anys que em dedico, o més que em dedico, que faig música diàriament, composo cançons, i he tingut i passat ja per quatre bandes on componia i cantava, entre elles Samsara, Escaramuig, Bastant Martingala, bandes que algunes han tingut més sort, algunes menys, i per una raó o una altra vaig marxar a aquestes bandes, o es van diluir, I ara feia un temps que ja no treia res i és quan vaig decidir fer això de Cox i si ara comencem la gira i fem dijous Barcelona, aquí a Reus, que em fa molta il·lusió perquè la meitat de la meva família és d'aquí.
Ah, quina descoberta.
I vaig viure aquí a Reus, al carrer Prat de la Riba.
Bona zona.
Amb la qual cosa em fa il·lusió, la veritat, vindre aquí.
Ah, quina descoberta, quines arrels que tens, llavors, eh? No et direm que ets un RTV, com normalment es diu aquí, ja ho deus conèixer, però sí, trobes a faltar la ciutat de vegades o no?
La ciutat, jo fa molt de temps, vaig viure aquí 2 anys, 3, també vaig viure a Salou, llavors el que l'he vist és canviadíssima, perquè sí? Feia molt de temps que no venia i sembla París, això li he dit avui a un amic, dic, hòstia, dic que ha canviat moltíssim això. Uh-huh. La veig, clar, jo era molt petit, jo fa, parlo de fa 30 anys.
Ai,
sí. De fet, venia a menjar-me un bocat aquí al costat, que hi havia, no es diré marques, però menjàvem tots els bocates aquí baix.
Ho pots dir. Sí, clar que
i
sí.
I m'han dit, no, si no, ja és fa molts anys, i que, vale.
Sí,
fa
uns quants, és cert, eh? Sí. Fa uns quants que es va traslladar i era pues, un emblema de la ciutat, no? Del carrer Llobera, on estem nosaltres situats. Que bé que tinguem aquesta connexió reusenca, jo pel que em toca, que com a reusenca també. Bé. El que sí, portes cocs i portes també un canvi de vida, un revulsiu, podríem dir així, un canvi per sortir, per donar-li una altra cara, que és això el que ens presentes en aquestes 10 cançons. És un altre moment de la teva vida.
Sí. Bueno, aquestes cançons, això es parla molt a vegades, que la música alguna té contingut i alguna no, i en realitat aquest disc el té tot del contingut, encara que les lletres no són, bueno, de fet, no són complicades, són bastant senzilles, uh-huh. I si les escoltes entens perfectament de què parlen, no és poesia complicada, no? És més aviat lletres que van sortir en un moment greu de la meva vida. En aquell moment no era tan greu, uh-huh. Semblava no tan greu, però que em van portar un moment greu, on al final vaig decidir deixar de beure, perquè estava bevent massa, que això el de beure té un estigma, no? La gent pensa que beure massa és tirar-se per terra i el que veu a les pel·lícules, però beure massa no cal que sigui això. Beure uh-huh. massa, de fet, és una cosa que fa el 80% de la població, però no, o no vol beure o no se'n don compte, no? I en aquell moment vaig deixar de beure i vaig decidir a dedicar-me a entregar el que més estimo, que és la música, i uh-huh. a viure una cosa que també feia molt de temps volia fer, que era viure en un barco. I em vaig vendre un pis que tenia a la Barceloneta, un pis petitet, i amb això vaig començar a gravar el disc, em vaig comprar el barco i vaig començar a viatjar pel barco.
Uh-huh. Quina sinceritat, has d'explicar moltes vegades aquesta història, a banda dels mitjans?
Sí, no, però forma part del procés. O sigui, jo per deixar de veure, si és del que parlem, vaig començar a escriure un blog on explico la meva manera de sortir i explico... Uh-huh. No sé, jo crec que tothom tenim gent que ha begut o beu o gent que ha passat molt malament o que ni siquiera s'ha sortit. I molta gent es pregunta a si mateixa si beu o no beu. Uh-huh. Quan de repent el dia següent té molta ressaca o quan ha begut 3 dies seguits. Però és que és com un estigma, no? I a mi m'agrada molt parlar-ho perquè no... El pas que he donat a mi m'ha donat una altra vida molt, molt diferent.
És un molt bon exercici, també, no per tu, sinó també pels altres, eh? Perquè clar. Els hi deixes. El que sí que canviem, no? Dràsticament, sí. Són amb aquestes cançons, li donem un altre gir a aquest procés que has viscut, i de fet ja ho diuen, ho has dit tu, són molt fàcils, i és veritat, comences, fas un recorregut, si ens parem a mirar el que és el teu CD, les teves cançons comencen per un costat, podríem dir, més fosc, no? I acaben per un costat més esperançador.
Molt bé. Mira, t'agraeixo que deixis... Primer que hagis sentit el disco i que l'hagis mirat i que t'hagis fixat en això, perquè no és una queixa i menys aquí ara, però sí que la gent fa entrevistes moltes vegades i no té ni idea ni del que parla. I això ho sabem tots els que fem entrevistes musicals, o sigui que s'agraeix molt que... perquè realment el que acabes de dir és exactament així, està pensat així, està pensat, comença amb me hundo i acaba amb por fin surto i me hundo, estic enfonsant-me, no? Uh-huh. I sí que és una mica el procés, m'ha costat molt perquè també com a estil de cançons a vegades no quadra gaire, depèn de com, però al final sí que em decidia amb el productor, em va canviar alguna, però sí que tenia que ser això, no? D'anar de baix cap dalt, perquè al final tot... Per això el disc es diu així, Más brillante que el mismo sol. El missatge és que sempre estem buscant fora les solucions i les solucions estan dins. I que hi ha molta gent que ho passa fatal i intentem, o hem passat o passarem o han passat, i sempre intentem mirar fora i demanar-los de més l'ajuda i demanar que ens diguin que som molt guapos i que som molt bones persones nosaltres i que ens diguin, ens apoyin, que som molt guai, que podem fer-ho, però al final som nosaltres mateixos, és quan te mires al mirall. I tens que començar a confiar en tu, perquè si confies en el que diu la gent, segueixes perdut. Fins que no t'ho dius a tu mateix i et mires a mirar i dius, escolta, em soc jo, uh-huh. i d'aquesta surto jo, i la llum és meva, i tothom la té.
Sí, sí, és el que has de valorar, i sobretot sempre continuar i tenir il·lusions pel que fas, eh? És molt important, de vegades es van perdent, eh? Però està molt bé el que dius, i ho deixes molt clar en aquestes diferents cançons que trobes, cadascuna té la seva descripció, per exemple, Carretera, el teu single que posàvem a l'inici, dius que és confiar en un mateix, no? O mai podrem sortir, no? d'aquest pou, d'aquest forat, no? que parlaves.
És difícil. De fet, hi ha cançons que són fotudes, però hi ha ritmes com ritmes alegres, no? I al final, els processos de qualsevol cosa, sobretot els dolents, no? que tens que trobar la part bona, no pots deixar de trepitjar terra. Jo personalment hi ha un moment que vaig deixar de trepitjar terra, perquè comença a sortir tot bé, i fes, ui, que bé que va tot. I te n'oblides una mica de la realitat, no? I et creus que ets todopoderoso i que ja pots amb tu i pots amb tot, i de sobte, pam, un altre clatellat fica a terra, no? Llavors tens que aprendre l'equilibri de les dues coses. El primer que hem de fer és riure de nosaltres i reconèixer-nos a nosaltres mateixos el que som o el que creiem que som.
Alguna cosa bona, i tant que hi ha de bona, com per exemple aquest projecte que parlaves tu, vens al teu pis i t'embarques literalment en un vaixell i marxes, i no fa gaire que has tornat d'aquesta aventura. Jo no sabria condensar-la, no sabria. Detallar-nos-la a tu, perquè déu-n'hi-do quins mesos que has viscut de consciència personal, però també de compartir.
Bueno, condensada és això, em vaig començar a gravar el disc aquest, vaig comprar un barco, vaig començar a viure amb ell, i llavors amb la gent que vaig gravar el disc vam decidir anar a les Illes Balears, a les quatre illes a tocar, vam aconseguir com a 14 o 16 concerts, no me'n recordo, i vam anar amb el vaixell, anàvem parant a les cales i tocant els xiringuitos o tocant a mercats amb acústic, i sempre des del barco, baixar amb les coses del barco, i va ser un estiu molt, molt bonic. I anava amb el meu fill, a més, que tenia 9 anys l'any passat. I després d'això, quan vaig tornar a Barcelona al setembre finals, jo portava 10 anys ja pensant en que volia creuar l'Atlàntic amb el meu germà, i al final per pitos o flautes no es feia, i vaig decidir que ho feia. Per no marxar només amb el barco i dir, bueno, me'n vaig a creuar l'Atlàntic, vaig pensar en un projecte per fer i vaig decidir gravar o composar un disc amb aquest viatge que em va portar per Canàries, Cabo Verde, Barbados, Venezuela, les Antilles Holandeses, Jamaica i Mèxic, on a cada port com parés pugessin músics i pogués col·laborar amb ells i participessin amb la creació d'aquest segon disc que sortirà l'any que ve possiblement. I a la vegada gravar un documental i fer un llibre on expliqués tot el meu procés fins al viatge, no? I cada dia jo escrivia, amb aquest viatge que vaig fer fins a Mèxic, vam anar, escrivia una bitàcora que es penjava a les redes, que va estar bastant seguida per moltíssima gent, i on explicava les experiències reals que em succeïen allí. El viatge aquest era la idea. Després el viatge va tindre bastantes complicacions, com tot, quan t'imagines una idea.
Sí, sí.
I ara estic en el procés de començar a veure com munto el documental. Tenia una persona que anava a fer el documental que es va baixar a Canàries per una cosa personal i vam quedar dos al viatge, però encara així no canvio per res, però clar, va ser... Però és el que li he parlat abans, que hi ha un moment que flotes, penses que pots tot, i de sobte doncs, compte
de que
tot no.
No es pot, no? Allà, com has dit bé, i ja ho veurem al documental, que per cert hi ha una pàgina web on podem seguir tot això, aquesta bitàcora en què parlaves, www.sergicox.com/calaca, que calaca en mexicà és mort, no? Ells ho diuen així, no?
Sí, això ho diuen, això va ser amb l'Àxel, que és el que anàvem a fer el documental, i al final pues, no va poder. Vam trobar una mexicana que li vam explicar el projecte, va dir, ostres, esto en México, cuando haces cosas así, digo, se llama hacer las cosas antes de que te agarre la calaca. Uh-huh. I ens va encantar, no? Perquè és veritat, fer les coses abans de l'amor, no quedar-te amb ganes de fer coses. I en aquest cas, les meves ganes era fer el que estic fent ara, no? Fer música, estar aquí parlant amb tu, perquè això vol dir que tinc un disc i el viatge aquest, realment el viatge m'ha ajudat molt també la promoció del disc, perquè és un pack, no? Uh-huh. Igual si surts nou no et fan tant de cas, és així, és perquè hi ha milions i gent molt bona. I, però si tens tens aquest viatge i tot un projecte... Uh-huh. Així jo crec que m'està ajudant bastant. I...
Sí, sí, et podem seguir, com hem dit, a aquest web i també hi podem col·laborar, que és molt important. Han col·laborat, no? La gent de fet ha col·laborat.
Sí, sí, van col·laborar. Primer vaig fer un Verkami d'aquestos, però estava al mig del mar, jo no dominava les redes, jo enviava sol un mail amb un amic i com va ser tan profund el que va passar allà al mig del mar... Vaig deixar el Verkami perquè em semblava que estava mesclant massa uns sentiments molt forts amb venda, no? Era com estar parlant d'algú massa profund i a la vegada vendre rentadores, una cosa molt rara. A la vegada sí que el que vam deixar és pues, una pàgina de donacions per anar poder avançar amb el projecte aquest, no? Per poder muntar, per poder fer, tenim que fer entrevistes encara, i a la mateixa pàgina de Calaca, si entres a sergicox.com, i després pots veure el viatge, entres al viatge, pots fer donacions, pots fer... Però bé, les donacions ja ha quedat allí, que jo sé que a vegades encara cau alguna cosa, i és benvingut, perquè a més hem tingut un problema ara amb el barco, que hem d'anar a Mèxic a recuperar-lo, perquè es va quedar un mes allí, i algú el va agafar, i ha passat coses estranyes que encara no les puc explicar, perquè no les sé, i dissabte, just després de Reus, me'n vaig a l'aeroport, agafo un avió, me'n vaig a Mèxic a agafar el barco i portar-lo a Miami perquè no ha passat alguna cosa estranya i se'l queda un amic meu allí, però encara no sé exactament què. Qual.
Després tornaràs aquí perquè et queden molts concerts per endavant. Et queden molts, com hem dit. Estaràs a Barcelona dijous, vindràs divendres a Reus, a Calmassó, i després et tindrem el dia 7 a Tarragona, el dia 7 de juny, però et repartiràs perquè tornaràs a repetir a Barcelona. També passaràs per Madrid, t'aniràs a les Illes, que és un punt teu important. Si tot va bé, marxes al nord també, d'Espanya.
Si això vaig al 8, vaig a l'Oviedo. Uh-huh. Faig Tarragona, Oviedo, Madrid.
Uh-huh. O sigui que res, que tenim l'oportunitat nosaltres de tenir-te aquí dos concerts, que són de les primeres dates, a més, de la gira. Aquest divendres, ja ho sabem, a Reus, a Calmassó, i si no, doncs tenim també Tarragona, el dia 7 de juny, a la Sala Zero.
I els dos millor encara.
Sí, els dos millor, clar que sí.
Aquí Reus em fa molta il·lusió perquè he viscut bastant i a Tarragona també, o sigui, aquí si vegués anar a Calmassó sé que gent que vindrà i em fa bastanta il·lusió tocar-hi. Mm,
molt bé, també el seu disc, ja saben, www.sergicox.com, allà el podem trobar també. I sí, ja la darrera pregunta, estàs content amb el teu disc, amb el teu treball?
Sí, estic molt content i mira que és... Ara ho explico això, el disc no està molt pensat, no és un disc molt pensat de ficar-te en una producció de molt de temps dient vull aquest so. Ha sigut molt orgànic i ha sortit molt així, és molt pur, per dir-ho així. No hi ha trampa ni cartó, està fet molt senzill i de fet les cançons són senzilles, però al final m'ha agradat molt com ha quedat, perquè el Christian s'ha treballat molt, el productor, i el tècnic de so, que era el César Cisnero, també... amb el seu gran estudi i tot. Sí, estic molt content.
Mm-hmm. I amb la teva vida?
Amb la meva vida també estic feliç, la veritat que sí.
Bueno, doncs ens quedem amb això i ens quedem amb Sergi Cox, amb Cox, simplement. És ell, Gràcies, per tot.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi molt bé. Corro tus huesos, tiempos pasados te hacen temblar como una hoja que cae en invierno. El árbol
Y Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Llega a Tarragona la Patrulla Canina. Cachorros en Acción. Un espectáculo para los más pequeños de la casa que no os podéis perder el domingo 28 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Tarraco Arena Plaza. Venta de entradas en tap.cat. Cómpralas ya y disfruta de la Patrulla Canina. Única función. No te lo puedes perder. Te esperamos en la Tarraco Arena Plaza.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Cinc minuts i arribarem a les dues. Es confirma que no sóc família de Mònica Naranjo Carrasco. He preguntat.
Quina llàstima. Podria haver sigut.
En principi no hi ha lligams entre Lleida i Figueres que sapiguem, per tant, no, ja m'agradaria. Mira, o sigui, els dinars de Nadal deuen ser divertits.
Sí, sí, vés a saber. Ella és una diva, eh?
Ella
això
és una diva.
S'ha de dir de les grans.
Si fossin família, la diva de la família seria ella.
Dime por qué.
Però bé, mira, deu ser, no sé si és el paracetamol o no sé què és, però avui estic corregalo i tinc una altra entrada doble per anar a veure el musical La Patrulla, Los Cachorros en Acción el proper diumenge, que abans ens hem liat amb els dies, diumenge 28 de maig,
sí,
a la
sí.
TAP, a la Tarraco Arena sí, Plaza. Sí. És un musical, la veritat, que jo crec que és oportunitat única de veure'l per terres tarragonines, com a mínim aquest any. Per tant, si tenen petits, doncs disfrutaran força, no?
Sí, és original, eh? S'ha de dir, és l'original.
És l'original, que tu has parlat amb el productor
sí, amb
de l'espectacle.
Sí, amb el Daniel, Cabrera, que és el productor de Simba Producciones, i ens has explicat, ens ha detallat el que veurem aquí.
I dia. Per què hi hauríem d'anar? Això també t'ho he explicat, no?
Sí, també ens ha animat, eh? A fer-ho.
Escolta.
Sí, sí, sí.
Que és una opció única. Que van a poder disfrutar, que van a ser uno de los pocos primeros que van a disfrutar de lo que es el musical original, porque reconocemos que han habido otros musicales que no llevaban la originalidad de este, y que se lo van a pasar pipa, porque sobre todo aquí en este espectáculo hay mucha, mucha animación, y los niños la verdad que se lo pasan genial.
Se lo pasan pipa, pues això ja és la clau, perquè diumenge sí, sí. A la tarda, què millor que anar-se'n a la Tarraco Arena Plaza a veure un musical. Mira, abans ens ha trucat rapidíssim, ha estat el més ràpid, l'Alexandre Cuber, que moltíssimes gràcies, Àlex, per trucar-nos sempre, moltes vegades, esperem que tu passis molt bé i ens ho expliquis, però tinc una altra entrada doble, i qui se l'emportarà? Doncs el més ràpid o ràpida, noia, i
sí,
on
sí.
Hem de trucar, Ruth?
Al 977-32-50-60,
977-32-50-60.
Mira, l'uníson.
A l'uníson. 977-32-60-50, el més ràpid o ràpida s'emporta aquesta entrada doble per anar a veure el musical La Patrulla, Los Cachorros en Acción, i si no són vostès els agraciats, no hi ha cap problema. A www.tap.cat tenen les entrades a la venda i potser esta setmana, si continua la febre, tenim les entrades.
Ah, també continua la febre?
Jo crec que sí, que ara sí. Però bé, amb això posem el punt i final. No sé si ja s'ha agafat alguna trucada des de la redacció, ara ho anem a comprovar. Si no, en parlem demà, que per cert, demà ve la nostra Aleida Martí, que està d'aniversari.
Ai, sí, sí, avui.
Que li farem alguna sorpresa demà?
Sí, sí, l'hem de
sorprendre. A veure com es pot sorprendre sí, sí, l'Aleida Martí, que no deu ser fàcil. però ho intentarem.
Alguna cosa trobarem, eh?
Escoltin sí, demà, sí, no s'ho perdin. Gràcies, Ruth.
Fins demà.
Que vagi molt bé a la Ruth i a vostès també. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. El programa d'aquí una estoneta al podcast, al web de COPE, www.cope.es. Nosaltres tornem demà a les 12:20. Vagi bé.